L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda i molt cordial. Un dia més, la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre emute un dia més. Us fem arribar. Som a divendres 11 d'abril a les portes d'un nou cap de setmana, el que dona inici en aquesta llarga Setmana Santa, sobretot per al públic estudiantil i escolar. Temps d'actualitat que diàriament obrim, avançant el sumari de continguts en titulars, un temps que avui encetarem tractant i parlant qüestions de l'àmbit empresarial. Tarragona és la demarcació catalana que menys empreses té per habitant i la que patix una major taxa d'atur. Són dades que ahir va presentar la Confederació Empresarial de la província de Tarragona, la CEPTA, que alerta que la pressió fiscal contribueix també a la fuita d'empreses cap a poblacions de les províncies de Terol i Castelló. Bones perspectives d'ocupació en el sector turístic a les Terres de l'Ebre per en aquests dies festius de la Setmana Santa, amb nivells d'ocupació que ratllaran el 100% des de divendres sant i fins dilluns de Pasqua. Aquest matí ha obert les seues portes una nova edició del Saló de la Infància i la Joventut a Amposta. A Santa Bàrbara organitzen cursos de cuina per a joves i per a infants. A ritme de propostes i activitats d'agenda, avui destacarem també que aquest cap de setmana se celebra la primera fira del comerç local a l'Ametlla de Mar. Amposta, el circ serà protagonista demà dissabte amb diverses activitats organitzades per l'Escola de Teatre i Circ de la ciutat amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Circ. Demà dissabte, a Deltebre, faran l'acte de lliurament dels Premis Cultura 2014. I també estos dies s'ha presentat la primera edició del Manga Tuna a la Casa Àsia, a Barcelona, un festival que unirà gastronomia, les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja i el còmic Manga. Més propostes d'agenda. Demà dissabte, a Deltebre, celebraran la segona edició del Campionat Internacional de Guinyot. I acabarem destacant que a l'Ametlla de Mar, diumenge, han organitzat una diada castellera. Els xics caleros estaran acompanyats en aquesta diada de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i una colla de gamma extra, com és la dels Minyons de Terrassa. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I encetem el recorregut informatiu d'avui divendres tractant qüestions de l'àmbit empresarial. Tarragona és la demarcació catalana que menys empreses té per habitant i la que patix una major taxa d'atur. La Confederació Empresarial de la província de Tarragona, la CEPTA, alerta que la pressió fiscal contribueix a la fuita d'empreses cap a Terol i Castelló. La patronal atribueix a la poca diversificació empresarial i a la caiguda de la construcció el 27% d'atur que presenta la demarcació de Tarragona. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs tampoc són bones notícies per a les Terres de l'Ebre, tot i que la notícia té una perspectiva més ampla, una perspectiva des de la demarcació de Tarragona, i és que la Confederació Empresarial de la província, el CEPTA, acollia ahir al matí la presentació de les conclusions de l'Observatori Empresarial 103 dedicat a l'anàlisi del comportament de l'atur de la província de Tarragona a partir de les conclusions de les tres taules rodones sectorials que es duen a terme durant el mes de març passat. Les conclusions de l'estudi assenyalen que la taxa d'atur durant el quart trimestre del 2013 a les comarques de Tarragona se situa vora el 27%, el que és el percentatge més alt de Catalunya comparat amb les mateixes dades a les comarques de Girona, que supera en poc el 24% sobre la taxa d'atur, o Barcelona amb un 21,74%, o la mateixa Lleida, que supera en poc el 16%. El gabinet d'estudis de CEPTA, Juan Gallardo, basant-se en les aportacions de les persones que participaven en les taules rodones sectorials, destriava casos generals i específics pronòstics d'aquests resultats més pessimistes a les comarques de Tarragona. Aquestes són, de manera resumida, algunes de les perspectives més rellevants de l'estudi que es presentava ahir al matí a la seu de CEPTA i que, de fet, són els que han generat aquesta informació. El mateix cap del gabinet d'estudis de la CEPTA, Juan Gallardo, advertia d'aquesta fuga d'empreses locals a Terol i a Castelló, sobretot per la major pressió fiscal existent a Catalunya. L'escoltem.
Nosaltres detectem que hi ha una fiscalitat mediambiental i normativa en matèria d'activitats que és més rigorosa a Catalunya, afecta singularment a Tarragona perquè tenim un fenomen de fuita d'empreses. Som província limítrofe amb Castelló o amb Terol i suposo que vostès ho saben perquè és de domini públic i així s'ha comentat que hi ha bastantes empreses que decideixen implantar-se a Castelló o a Terol atès temes de preu de sòl, temes però sobretot relacionats amb la fiscalitat ambiental i amb la normativa en matèria d'activitats que no és general a les comunitats autònomes. I això és un tema important que ens afecta com a província limítrofe.
Altres causes que tenen influència en aquesta situació empresarial a la demarcació és la falta de crèdit i desmantellament del sector de caixes d'estalvis, la devaluació interna de l'economia espanyola que provoca la baixada de les retribucions i el consum disminueix. D'altra banda, també fa notar l'absència d'un teixit empresarial diversificat. Tarragona és la província catalana que té menys empreses per habitant o la pèrdua de força i vigor del sector primari, enfront d'altres zones de Catalunya com Lleida, que sí que ha creat un entremat comercial i empresarial potent al voltant d'aquesta activitat, entre altres.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mutre.
I no deixen de tractar qüestions de l'àmbit empresarial, però en este cas d'un sector molt concret com és el turístic, i parlem per les bones perspectives, els bons pronòstics que per a la marca turística del territori les Terres de l'Ebre presenten aquests dies festius de la Setmana Santa. Les reserves a les cases rurals i també a les barraques del Delta per als 4 dies festius, des de Divendres Sant i fins dilluns de Pasqua, superen el 90%, tal i com comentava a l'Agència Catalana de Notícies el president de l'Associació de Turisme Rural a les Terres de l'Ebre, Albert Hernández. L'escoltem.
Bé, en aquests moments i podem estar parlant d'un 90% d'ocupació per lo que és els dies de festa estrictament de Setmana Santa, o sigui de dijous a diumenge, i podríem estar dient un 30 o un 40% o potser més d'intermitència a partir d'aquest cap de setmana fins al dijous. Aquesta ocupació del 90% per lo que és els dies de festa de la Setmana Santa, podríem dir que estem més o menys igual que l'any passat respecte a l'ocupació dels dies de festa. Sí que es nota potser un tarannà diferent. Es nota que potser hi ha millors expectatives, una manera, diguem, potser més optimista, no?, la que teníem respecte a l'any passat per aquestes dates.
Són dades satisfactòries per al conjunt de les Terres de l'Ebre i especialment també per a la Terra Alta, la comarca d'interior. També els càmpings mantenen o preveuen de mantenir xifres d'ocupació similars a les de l'any passat, xifres que van oscil·lar entre el 36 i el 52% en parcel·la i de gairebé el 100% durant el període de Dijous Sant fins dilluns de Pasqua pel que fa a bungalows i també mobile homes. El conjunt dels 55 càmpings de la demarcació ofereixen un total de 64.350 places i 21.450 unitats d'allotjament. Aquesta xifra, la de bungalows i cases mòbils instal·lades en parcel·les i espais d'aquests establiments, sobrepassa les 3.600. I amb la mirada posada en aquestes vacances de la Setmana Santa, aquest mateix matí ha obert les seues portes una nova edició del Saló de la Infància i la Joventut d'Amposta. Enguany, sota el títol Un viatge per Catalunya, el Saló romandrà obert fins al proper dimecres al pavelló firal de la capital del Montsià. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Avui ha obert les seves portes la 28a edició del Saló de la Infància i la Joventut, que coincidint amb les vacances de Setmana Santa es celebra des de fa 28 anys a la capital del Montsià. Una edició que aquest any portarà per títol Un passeig per Catalunya i que espera rebre més de 4.000 nens i nenes durant aquests dies de vacances, diferents tallers i activitats, entre elles, per exemple, un campionat de FIFA a través de la Play o, per exemple, un taller de ràdio. Seran algunes de les activitats, juntament amb el famós túnel del terror, l'escalada i altres temes que es podran doncs, anar disfrutant en aquest Saló de la Infància i la Joventut, que avui obre les seves portes. Ho explicava la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta, Laia Subirats.
Bé, avui tindrà lloc la inauguració d'aquest 28è Saló de la Infància a les 10:30 del matí al Pavelló Firal, com ja és tradició, un saló que tindrà, que estarà obert des d'avui mateix, de l'11 d'abril fins al 16 d'abril, des de les 10 hasta la 1 i des de les 4 hasta les 8, amb tot un seguit d'activitats que tindran els més petits, amb una ludoteca de grans dimensions, fins a futbolins, billars, un túnel del terror, entre moltes altres activitats on pretenem que els més joves de 12 a 16 anys puguin accedir a aquest saló i puguin disfrutar d'aquestes activitats formant part o integrant-se ja en el que ve a ser tradicional un saló de la infància i cada vegada integra més en aquesta joventut que ben segur s'ho passarà molt bé en aquest saló.
Per a aquells que interessa anar, el preu de l'entrada de migdia és de 2,40, tot el dia 4 euros, i l'abonament per a tots els dies del Saló de la Infància, matí i tarda, el preu és de 14 euros.
Gràcies, Manel, i no deixem de parlar de qüestions relacionades amb la joventut. Santa Bàrbara organitza cursos de cuina per a joves i per a infants. Demà dissabte es durà a terme un taller culinari per a infants i també es clourà el curs de cuina bàsica per a joves. Així ens ho explica en aquesta segona crònica, avui novament des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, avui també des de Santa Bàrbara us portem una gustosa notícia. És una curiosa iniciativa de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, concretament de la Regidoria de Joventut, per a incentivar el gust per la cuina en la població més jove. I és que seguint amb la seva proposta mensual d'activitats per a la gent jove de Santa Bàrbara, el grup Joventut organitza per aquest dissabte un parell d'activitats per a la gent jove relacionades, totes elles, amb la cuina. Primer que res, parlem d'un taller de cuina dirigit als més petits. Segons els organitzadors, no és necessari inscriure-s'hi, ni tampoc hi ha límit d'edat perquè la proposta culinària serà adaptada als infants. Dolors Caçador, com a membre del grup, deia que no han fet públics els plats que es prepararan perquè així és més emocionant per als participants. Aquesta activitat es durà a terme demà dissabte. Caçador també recordava que demà dissabte es durà a terme la sisena i darrera sessió de cuina per a joves, que en este cas ha organitzat el mateix grup Joventut per a la gent una miqueta més gran i que començava el passat mes de març. Escoltem Dolors.
Bueno, quedem lo dissabte, este proper dissabte, a les 11 del matí a l'edifici de serveis socials se farà una activitat infantil. Són aquestes activitats que una vegada al mes fem per als xiquets del poble, que tenen molt bona acollida i bueno, que s'ho passen molt bé. Farem un taller de cuina, exactament no us puc dir què serà i això, pues perquè sempre és una miqueta de sorpresa per així quan els xiquets arriben, no? Però bueno, això sí, a partir de les 11 al centre municipal de serveis socials, tots els que vulguin vindre a participar de l'activitat, pues tenen les portes obertes per a vindre. I també aquest dissabte ja s'acaba, és l'última sessió del curs de cuina, que fa 6 sessions que l'estem, des del mes de març que l'estem duent a terme, i bueno, que este cap de setmana ja serà l'última sessió i donarem per acabada aquesta activitat.
Aquesta curiosa proposta de cuina adaptada als més joves ha comptat amb la participació i assessorament de diferents professionals del sector.
De l'11 al 16 d'abril vine al Saló de la Infància i la Joventut al Pavelló de Fires d'Amposta. Activitats, manualitats, jocs i esports sota el lema Un passeig per Catalunya. Aprofita de les vacances de Pasqua al màxim al Saló de la Infància i la Joventut d'Amposta. De l'11 al 16 d'abril, un saló per gaudir-lo.
L'informatiu inútil.
Sense abandonar les propostes i activitats d'agenda, viatgem ara cap a l'Ametlla de Mar, població que celebra aquest cap de setmana la primera fira del comerç local. Concretament, dissabte i diumenge, 12 i 13 d'abril, 38 comerços del municipi trauran els seus productes al carrer, oferint les seues propostes a tot el públic que els visite. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest cap de setmana tindrà lloc la primera fira del comerç local. Des de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, treballant colze a colze amb el teixit comercial del municipi, neix la Fira del Comerç Local. Una fira que tindrà lloc aquest cap de setmana, com dèiem, del 12 i 13 d'abril i que s'ubicarà al llarg del carrer Andreu Llamprich, artèria comercial del municipi. Així, aprofitant la gran afluència de visitants que durant el pròxim cap de setmana es desplaçaran fins a la població atrets per la Fira Alternativa, 38 comerços de la vila trauran els productes al carrer oferint les seves propostes als visitants. Una fira oberta a tothom i d'accés gratuït que pretén demostrar la vitalitat i força del comerç local i el treball conjunt per tirar endavant. Albert Medrano, regidor de Comerç, dona les gràcies al sector per poder tirar endavant i fer realitat aquesta fira del comerç local.
Dona les gràcies al comerç. En un moment dur, difícil, en un moment que costa tindre il·lusió perquè els negocis de fiar cap són els que ens porten de mitja a casa, després d'una època d'inactivitat del comerç, convèncer aquesta gent no ha sigut difícil, torno a dir, no ha sigut difícil, al contrari del que es pensa la gent, sol faltava sentar-los davant d'una taula junts i van començar a sortir una quantitat d'idees i ganes de treballar molt, molt, molt importants. I jo a ells els vull donar les gràcies perquè, òbviament, si el comerç no hagués sigut capaç de sentar-se a una taula i començar a pensar en un futur, això no hagués pogut ser possible. I a tots ells, òbviament, al comitè que treballem junts, però a tots i a cada un d'ells, gràcies.
Així, el regidor de Comerç agraeix la implicació dels representants del comerç local i subratlla que des de la regidoria de Comerç actualment ja s'està treballant per dinamitzar el comerç local de cara a l'estiu i la tardor.
Gràcies, Olga. Més propostes de l'àmbit de l'agenda. Demà dissabte tindrà lloc a Deltebre el lliurament dels Premis Cultura Deltebre 2014. I així ens ho explica des de Ràdio Delta, en la primera de les cròniques, avui des d'aquesta emissora, Lluïsa Bertomeu.
L'àrea de cultura de l'Ajuntament ja té a punt el que serà demà dissabte la gala dels Premis Cultura Deltebre 2014, que tenen com a finalitat reconèixer i premiar, encara que sigui d'una manera simbòlica, les tasques que realitzen al poble per potenciar la cultura. Els guardonats en les 8 categories d'enguany són: en el Premi a l'Acte Cultural, homenatge a la vida de les dones silenciades, acte d'homenatge a les mestres organitzat per ADAS. Premi a l'aportació cultural a Miquel Àngel Marín, director del Festival Poesia. Premi Trajectòria Cultural a la companyia Delta Teatre. Premi Col·laborador a Flors Blanca. Premi La Veu de la Ràdio Josep Francesc Panicello. Premi especial a l'Associació Cultural La Milotxa, premi a la tasca cultural a títol pòstum a Leandro Nieto i, finalment, premi al millor projecte cultural en clau de territori 20 anys i que concedeixi el Noi i el Mut de Ferreries. D'aquesta nova convocatòria dels Premis Cultura en parla el regidor Joan Alginet.
El nostre reconeixement a tots els premiats, a totes les persones que de forma incansable, que de forma anònima, que de forma silenciosa han ajudat a tirar endavant este poble en l'àmbit de la cultura, que són moltes, a vegades ho parlàvem, mos queda moltíssima gent encara per premiar i per reconèixer, o sigui, segurament mai ens cansaríem de fer-ho, i per tant mos fa il·lusió que este acte, com us deia, simbòlic, no pretenem que sigui un acte ostentós, però sí que sigui un acte d'autoafirmació del nostre orgull, de la nostra voluntat, perquè moltes d'aquestes persones no han tingut la cultura com la seva professió, ho han fet al seu temps lliure, al seu temps particular, per això encara té més mèrit, no? I això ens fa prendre consciència de tot allò que som, però sobretot de tot allò que hem estat, de tot allò que avui som, però gràcies a aquestes persones, a aquestes entitats, a aquestes empreses, som el que som. És a dir, el resultat no és fruit d'una acció d'un govern, d'un alcalde, d'un regidor, i sobretot que prenguéssim tots consciència que aquests actes, que són simbòlics, omplen d'autoestima un poble jove, que, com diu la cançó de Josep Bo, que estima l'art i que vol seguir estimant l'art, malgrat les dificultats, però que té un objectiu que se referència a l'àmbit cultural, que ho aconseguirem o no, això depèn de molts factors, però almenys tenim les ganes de fer-ho. I per tant, com tenim les ganes i la il·lusió, no escatimarem esforços per a fer-ho possible.
L'acte de reconeixement tindrà lloc demà dissabte a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la Cambra Agrària de la Cava i estarà presentat pel periodista de Catalunya Ràdio Xavier Grasset. Al principi i al final, el grup Boira oferirà un acústic.
Gràcies, Lluïsa. El recorregut informatiu del dia novament ens porta a Amposta. El circ serà protagonista demà dissabte a la capital del Montsià, ja que hi ha prevista la celebració de diverses activitats organitzades per l'Escola del Teatre i el Circ de la ciutat per celebrar aquesta efemèride, la del Dia Mundial del Circ. Novament, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, Amposta celebrarà també demà dissabte a la plaça del Mercat de la ciutat el Dia Mundial del Circ. A la plaça del Mercat es faran diferents tallers sobre aquest tema a càrrec de la companyia Passabarret i després actuarà la companyia Suc de Ruca. Així ens ho explicava el responsable de l'Escola de Circ i Teatre d'Amposta, Jordi Príncep.
Aquí a Amposta, el proper dissabte, realitzarem un taller de circ en família per aprovar doncs, unes quantes tècniques de circ, les principals tècniques de circ. Aquest taller de circ en família va a càrrec de la companyia Passabarret, és una companyia catalana d'aquí al costat de Valls, i posteriorment una actuació de la companyia Suc de Ruc, que és una companyia d'aquí de les Terres de l'Ebre, amb un espectacle de clown per a petits, mitjans i grans.
L'espectacle de la companyia Suc de Ruc tindrà lloc al casal d'Amposta. Tot i així, a les 10 del matí ja a la plaça del Mercat es podrà començar a participar d'aquests tallers de circ en família per celebrar el Dia Mundial del Circ a la capital del Montsià.
Primera fira del comerç local. A l'Ametlla de Mar els dies 12 i 13 d'abril. Gaudeix d'un dia de compres pels carrers peatonals de la vila. 12 i 13 d'abril a l'Ametlla de Mar. Primera fira del comerç local.
Diada castellera a l'Ametlla de Mar. En el marc de la Fira Alternativa, aquest 13 d'abril a les 12 del migdia a la plaça Joan Miró. Hi participaran els Minyons de Terrassa, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau i també los Xics Caleros. A partir de les 9 i mitja, esmorzar popular, butxi i polpa amb pataques per només 4 euros. Patrocina la Diputació de Tarragona i col·labora l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Cofreria de Pescadors.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
En un informatiu avui carregat de convocatòries, propostes i cites d'agenda, avui hem de parlar també de la primera edició del Mangatuna, que es presenta a la Casa d'Àsia, a Barcelona. Un festival que unirà la gastronomia amb les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja i el còmic manga i les projeccions anime. De l'1 al 4 de maig se celebrarà, i d'ell ens en parla des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
El Mangatuna es presenta a la Casa d'Àsia a Barcelona. L'Ametlla de Mar realitzarà de l'1 al 4 de maig el Mangatuna en el marc de les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja. Aquest primer festival Mangatuna neix amb l'esperit de fusionar gastronomia i cultura popular japonesa, ja que els assistents podran degustar una gran varietat d'especialitats culinàries relacionades amb la tonyina, mentre podran assistir a concerts, cosplays, tallers de manga i projeccions d'anime d'accés gratuït. Les activitats es duran a terme en tres espais: a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, al Poliesportiu Municipal i també al Centre d'Interpretació de la Pesca. Així es va presentar aquest dimecres a la Casa d'Àsia a Barcelona. També es va aprofitar per presentar el cartell realitzat per David López i Santi Casas d'Icari Studios. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
Per les sinergies que hi ha entre l'Ametlla de Mar, degut a l'empresa Grup Alfegó, que exporta majoritàriament el seu producte, la tonyina roja del Mediterrani, en aquest país, també amb els actes que s'organitzaran el Dia del Japó, dissabte, dia 3 de maig, i enguany s'ha donat un pas endavant gràcies doncs, bueno, a la sinergia entre el Grup Alfegó i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb aquesta vessant cultural.
La presentació va anar a càrrec de l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, i des del grup Alfegó, Montse Brull. També van estar presents Jigeharu Orihara, cònsol general adjunt del Consolat del Japó a Barcelona, Carles Santamaria, del Ficòmic, i Menene Gras, directora de Cultura i Exposicions de la Casa d'Àsia. I és que el Mangatuna està organitzat per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i l'Oficina de Turisme, mentre que el Ficòmic programa i coordina les activitats. El festival també compta amb el patrocini del grup Balfegó, el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i la col·laboració de la Casa d'Àsia i del Consolat General del Japó, a més de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa i d'Experts Serafí.
Gràcies, Olga. Novament tornem ara cap a Deltebre, on per demà dissabte s'ha previst la celebració del segon campionat internacional de guinyot, i així ens ho explica des de Ràdio Delta Amado Cebolla.
Aquest dissabte Deltebre serà l'escenari del segon campionat internacional de guinyot, i amb parelles vingudes de diferents llocs de l'estat i també de Catalunya i de les Terres de l'Ebre, on hi ha força afició. Aquest any els premis són llaminosos i fins a 4.000 euros per als primers, 800 per al segon i 500 per al tercer. De com es prepara aquesta festa i aquest event del campionat internacional de guinyot a Deltebre ens parla Jordi Benito, un dels organitzadors.
Bueno, falten alguns retocs, fa falta tancar un grup. Tenim una participació de 140 i algo parelles, 142, 143 parelles, lo qual vol dir que estem parlant de que l'èxit està assegurat. Les expectatives s'han superat i podria dir que està sigut el rècord que s'ha fet de participació de parelles jugant aquí al guinyot a les Terres de l'Ebre.
L'inici del campionat serà a les 10 del matí al centre cívic, on s'ha habilitat per aquest aconteixement organitzat per l'Ajuntament de Deltebre i la col·laboració de l'Escola de Futbol Base de la Unió Deportiva Jesús i Maria.
Gràcies, Amado. Acabarem avui parlant d'aquesta diada castellera que, per diumenge que ve, coincidint amb tota l'activitat organitzada per al cap de setmana, s'ha organitzat a l'Ametlla de Mar. Novament, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, a la plaça Joan Miró tindrà lloc la Diada Castellera de l'Ametlla de Mar, una diada en el marc de la 23a edició de la Fira Alternativa que tindrà diversos al·licients. D'una banda, veure l'esforç i el treball de la colla de casa nostra, los Xics Caleros, que portaran a plaça castells de 6. I un dels objectius que s'han marcat és poder descarregar un 2 de 6, una de les fites de la temporada passada. I és que fa tot just 3 setmanes que han encetat els assajos. Amb aquesta diada, los Xics Caleros donen el tret de sortida a una temporada plena de reptes on es preveu aconseguir descarregar castells de 7. Una diada patrocinada per la Diputació de Tarragona i que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Cofreria de Pescadors. Dani Bas, el cap de colla de los Xics Caleros, ens explica què portaran a plaça.
En principi, a veure, això podríem dir que és com l'escola, quan es comença el curs. No són repars del curs anterior, però sí s'intenta connectar el que es feia el curs anterior amb el següent que farem. De moment estem fent el mateix, portem 3 setmanes d'assaig i lògicament encara ens queda molt per treballar. Portarem castells a 6. Els més difícils o més complicats possibles. La nostra intenció és fer un dels dos castells amb agulla, intentar tornar a descarregar el 2 de 6, que seria la segona vegada de la nostra història que ho aconseguim, i pensem que si descarreguem els 3 castells que ens plantegem, podrem estar molt contents.
D'altra banda, acompanyaran els Xics Caleros la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i una colla de gamma extra com són els Minyons de Terrassa. Així es concentraran prop de 500 persones a la plaça Joan Miró. A més, a partir de 9:45 hi ha previst la preparació d'un esmorzar popular. Per només 4 euros podran degustar butxi i polp amb pataques. Una de les properes cites és la jornada de Castells al Món, organitzada per Òmnium Cultural, en la qual hi participaran els Xics Caleros des de Miravet el 8 de juny. En aquesta ocasió els acompanyaran els castellers de Cambrils. Així que castells per demanar el dret a decidir. Aquest és l'objectiu d'Òmnium Cultural a l'hora de presentar una proposta de mobilització internacional per al qual el 8 de juny s'alçaran simultàniament castells a 7 ciutats europees: París, Brussel·les, Londres, Lisboa, Ginebra, Berlín i Barcelona, per reivindicar el dret dels catalans de celebrar la consulta sobiranista. La proposta vol aprofitar la rellevància internacional del món casteller, declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, per enviar un missatge a Europa i projectar al món la reclamació del dret a decidir dels catalans.
23a Fira Alternativa a l'Ametlla de Mar, 12 i 13 d'abril. Productes naturals i artesanals. Objectes de vidre, paper, cartró, joguines de fusta, bisuteria, cosmètica natural, gastronomia, relaxació, decoració, roba ecològica. Fira Alternativa a l'Ametlla de Mar, 12 i 13 d'abril. Una altra manera d'entendre la vida.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
I símptomes, en definitiva, d'aquest canvi de temps que ens ha de dur un panorama més insegur, de nuvolades, especialment a partir de migdia, tot i que al matí d'aquest divendres el cel ja no estarà tan serè, amb núvols baixos, sobretot cap a la façana litoral, especialment de la costa sud, i nuvolades que aniran creixent, especialment a les zones de muntanya. A la tarda, de nou, parlarem de ruixats i d'algunes tempestes, preferentment els fenòmens més remarcables cap a la zona del Pirineu, Prepirineu i cap als ports, però en podran estendre's més, i per tant, aquesta tarda de divendres podran arribar a més indrets, sobretot especialment de l'interior. I sembla que de cara a dissabte el temps insegur encara incrementarà una miqueta més, amb possibilitat d'alguns ruixats, fins i tot a primeres hores a qualsevol indret, amb cel més tapat, i a la tarda les nuvolades tornarien a créixer després d'un migdia amb clarianes a molts indrets de l'interior i en zones de muntanya, tot plegat, en definitiva fent que les temperatures més aviat tendeixin a anar baixant lleugerament.
I a la recta final del nostre temps d'informació i fent una ullada a la previsió del temps, sempre especialment interessant quan s'apropa el cap de setmana, posem el punt i final en aquesta nova edició de l'informatiu EMUTE. El d'avui, divendres 11 d'abril, temps d'actualitat que ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. Un temps que novament tornarà a la vostra sintonia després d'aquests dies festius de la Setmana Santa, és a dir, dimarts 22 d'abril. Fins llavors, feliç jornada i bones vacances de la Setmana Santa, de Pasqua.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.